Al matí, amb Raquel García.
Els carrers i places depenen del moment en què es viu, en funció de l'època on havia porta el topònim d'un rei, un règim o un equipament. I al llarg del temps, un mateix carrer pot canviar 6 o 7 vegades de nom o a vegades mai. I aquest cap de setmana, a la nostra ciutat, hem tingut les jornades del nomenclàtor, on diferents experts han intervingut al casal Pere IV en sessions dedicades al valor dels topònims dels carrers i places. I en volem parlar per fer balanç amb la regidora de Cultura, Montserrat Chacón. Bon dia.
Hola, bon dia.
En què han consistit aquestes jornades i també com s'ha fet la tria dels ponents que han assistit?
Bé, les jornades, com tu dius, han comptat amb diferents professionals de diferents àmbits del coneixement. Precisament aquest era l'objectiu que perseguíem, portar valoracions i mirades que poguessin ser complementàries i que ens poguessin obrir una mica aquest debat d'una forma bé, que ens permetés ser constructius. Precisament per reflexionar sobre el nostre nomenclàtor.
I quin balanç en fa? Hi ha hagut molta assistència, èxit de públic també?
El balanç és positiu. Jo crec que, per una banda, vam aconseguir que el programa estigués orientat començant per un àmbit més abstracte, més general, i conforme anàvem passant les diferents taules, acabar-ho concretant a Sabadell. Això crec que ens ha permès fer des d'una mirada molt àmplia a una de més local. De públic molt bé, ens ha vingut molta gent i estem satisfets. Ha vingut no només la gent implicada o gent que ja està treballant des de l'àmbit d'entitats, sinó també amb ciutadans, que segurament és la primera vegada que s'apropen en aquesta temàtica. Per tant, la valoració que fem és positiva.
I ara, doncs, després d'aquesta trobada, com es decidirà i qui decidirà el canvi de nomenclàtor a la nostra ciutat?
Això era una jornada inicial per reprendre el debat i per reprendre precisament amb això, fixant uns àmbits, uns marcs de reflexió que anessin una mica més enllà també dels exemples locals que són sovint els que ens generen més controvèrsia, no? Quan parlem de noms determinats de la ciutat, i això es va fer evident en la jornada i s'ha fet evident en d'altres moments, a vegades perdem o oblidem determinades reflexions que aquesta jornada ens ha permès d'introduir. Llavors, a partir de totes aquestes reflexions que s'han fet, que ara recollirem i publicarem, perquè igual que vam tenir una relatora, publicarem el relat que faci aquesta relatora més totes les intervencions que hi han hagut, precisament amb la finalitat de que totes aquestes reflexions, valoracions i diferents mirades que s'han anat aportant en les diferents taules i en els diferents àmbits en què hem tractat el tema puguin arribar al màxim de gent. Per tant, tant qui va poder anar podrà revisar el contingut de les jornades com qui no ha pogut anar a les jornades podrà tenir accés al que s'hi ha dit. A partir d'aquí, reprendre una mica el debat i intentar fer propostes. És un debat llarg, jo ja aviso, és un debat que no acabarem en aquesta legislatura. Vam poder veure que és un tema profund, amb moltes implicacions, amb moltes connotacions, i més en alguns àmbits, sobretot els que tenen a veure amb la memòria històrica, sobretot els que tenen a veure amb la, ja no la Guerra Civil, sinó l'època de dictadura, encara bé, són temes que tenen un caràcter, jo diria, ja no tan neutre, un caràcter més de sentiment, que a vegades fa complicat fer aquestes reflexions.
Suposo que un dels objectius del nomenclàtor és arribar al consens, no?, entre totes les parts implicades, que per això potser a vegades és difícil.
Sí, nosaltres ens havíem marcat que la voluntat d'arribar a un consens. Sabem que el consens mai no acontenta ningú, més aviat al contrari, i a més aquest és precisament pel que dèiem, per la part de sentiment, per aquesta part d'un element que encara ens toca molt i que té a veure, com s'ha dit també a les jornades, en un àmbit que és la dictadura i sobretot la transició, en què no hem tancat aquest tema correctament, fa difícil a vegades debats serens i constructius, tot i que jo crec que la jornada, malgrat que en alguns moments alguns ponents ens van expressar amb força vehemència, ha sigut molt constructiva per part de tots.
Fins a quin punt era el nomenclàtor una eina de propaganda franquista?
El nomenclàtor, i això també es va dir a la jornada, en definitiva acaba sent la representació d'un poder. I és expressió d'un poder del règim franquista, com ho ha estat expressió d'altres moments històrics. En definitiva, i això també és una cosa que va sortir en la jornada, sobretot en el primer dia, el divendres, la imatge de que el nomenclàtor es forma per sedimentació, és com un al·luvió, en algun moment determinat ve una riuada i s'emporta una part d'aquesta sedimentació i deixa lloc a un espai que es pot omplir amb d'altres sediments, no? La idea aquesta de que es va formant a mica a mica, i que en definitiva acaba sent això, l'expressió d'un poder, d'una voluntat política, també evidentment l'expressió de diferents moments que han passat en aquella ciutat, no?
Uh-huh. Doncs escolti que deia la Delegació de los Servicios de l'Orden i Moral Pública el 24 de novembre de 1939.
Hay que infiltrar en el alma ciudadana la elegancia espiritual que fluye después de la cruzada de nombres y gestas de salvación y enaltecimiento. Por contra, debemos con altivez de vencedores borrar todos aquellos nombres y fechas que significaron en aquellos tiempos ominosos exaltación del antipatriotismo, menoscabo del sentimiento nacional católico de España.
Què li sembla?
Crec que no cal que digui res més.
Ja ho ha dit
tot,
no?
És molt explícit, sí.
És molt explícit, sí. I deixa o dona constància d'aquesta reflexió, no? que deia que doncs, al final el nomenclàtor sembla doncs, aquesta representació del poder. No sé fins a quin punt la llei de la memòria històrica, en aquest sentit, demana que alguns noms es canviïn.
La llei de memòria històrica el que ha fet és ajudar a acabar de... a fer, diguéssim, no sé si em permet l'expressió de fer net, acabar de retirar alguns termes o alguns noms dels nostres carrers que encara no hi estaven retirats. Però hem de pensar que els primers règims democràtics realment es va fer una gran tasca. Tots aquells que eren més evidents, que eren, això també va quedar reflectit en les jornades, aquells que eren estaven més directament vinculats amb el règim franquista van ser retirats. Va haver-hi també un procés de catalanització de tots aquests noms i en molts casos recuperació dels anteriors, no dels anteriors a l'època de la República, això també es va poder constatar, sinó els anteriors a la República. Però és evident que en el nostre nomenclàtor, no només de Sabadell, sinó del país, encara en queden. Ja no és només amb noms de carrer, sinó doncs, les plaques de les vivendes del Ministeri o alguns monuments, etc.
Ara fa més d'un any el tema del nomenclàtor s'estava debatent amb un document de treball fet per l'historiador Josep Abad, que va aixecar molta polseguera, fins i tot va ser retirat. Què va passar exactament? I una mica també ens agradaria doncs, parlar doncs ara les declaracions que ha fet l'autor d'aquest informe que assegurava doncs, que un ajuntament doncs, ha de ser valent, no? I que no s'hauria de fer enrere d'aquest informe que havia publicat.
Evidentment, un ajuntament ha de ser valent per fer política, has de ser valent i a vegades vol dir entrar en temes que són polèmics. Aquest ho és, ho hem vist, ho vam veure l'any passat, quan malauradament es va malinterpretar l'objectiu o els arguments d'un informe i es va malinterpretar tot el que volíem desenvolupar, perquè en definitiva només es tractava d'allò que havíem dit, d'un element a partir del qual començar a reflexionar. A mi no m'agradaria seguir entrant en aquesta polèmica de l'informe de si es va dir això, es va dir allò. Malauradament, jo penso que injustament es va malinterpretar tot. Per mi, no sé si es pot etiquetar com una experiència de postrealitat, perquè en aquell moment, malgrat que explicaves el que hi havia, ningú no t'escoltava. Precisament per això la idea era reprenem el tema, reprenem-lo visualitzant tota la riquesa que té la temàtica, que en té molta, més enllà dels noms concrets d'algunes persones o més enllà fins i tot de l'àmbit de memòria històrica. És un tema amb molta profunditat i molta riquesa que dona per molts debats i per moltes reflexions, i centrem-nos en aquí, intentem ser positius i constructius.
Machado va ser un dels noms més polèmics, no?, de l'informe. Va arribar a posar-se mai sobre la taula el canvi de nom?
No. És que cap dels noms que sortia a l'informe estaven damunt de la taula. L'informe el que feia era fer una revisió d'informes anteriors, a principis dels 80, i sembla que hi havia qüestions que es podien anomenar amb franquesa i que es podien debatre, cosa que sembla que ara no es pot, i això sí que és un element que hauríem de reflexionar tots plegats, perquè en aquells moments hi havia certes coses que sí que es podien debatre de forma constructiva, de forma correcta, sense entrar en polèmiques estèrils, i perquè en aquests moments hi ha la voluntat d'entrar en aquestes polèmiques estèrils. Més enllà d'això, l'informe era un punt de partida a partir del qual reflexionar. Era un document a partir del qual reflexionar, fixava o posava damunt de la taula una sèrie de criteris i unes possibles propostes derivades d'aquells criteris. Era un document inicial, així es va presentar, i a més, recordo, era un document de treball intern de totes les entitats i els grups que formaven part d'aquella taula.
Sens dubte, un altre dels canvis de noms polèmics és la proposta que s'està doncs, treballant des de l'Ajuntament per donar el nom d'1 d'octubre a un espai de la ciutat. Sobre aquest canvi de nomenclatura, què en pensa? I, per exemple, doncs, Josep Abad aquest cap de setmana també feia la reflexió de que potser encara necessitaríem una mica de temps, no?, per fer aquesta modificació.
Diferents ponents han fet diferents propostes al llarg de la jornada. Jo crec que el que hem de fer és recollir totes aquestes propostes, les que ja tenim, que en tenim moltes de recollides, recollir les noves que se'ns facin i a partir d'aquí valorar-ho. En aquests moments no et puc dir res més.
Doncs nosaltres també volíem parlar doncs, amb l'escriptor Vicenç Villatoro, periodista i també director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que també va ser un dels participants en aquestes jornades del Nomenclàtor. Vicenç Villatoro, bon dia i benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
La primera pregunta és, com a escriptor i com a periodista i director del Centre de Cultura Contemporània, què és o que hauria de ser o com hauria de ser un Nomenclàtor?
Jo crec que abans de saber com hauria de ser, hauríem d'entendre com és. És a dir, un nomenclàtor es produeix sobre una ciutat o sobre un espai que no és verge, que no és acabat d'inventar, que té anys, que té una toponímia pròpia, que té, diguem-ne, que s'ha construït. No? I l'altre, un nomenclàtor és, d'una manera natural, la suma de moltes onades. No? Si tu mires el nomenclàtor d'una ciutat, hi ha noms que són medievals, noms que es van posar al segle XIX, noms que es van posar abans de la República, durant la República, en el franquisme, és magmàtic, és de sedimentació. Només els règims totalitaris volen fer un nomenclàtor com si s'haguessin inventat el món ells, no? Allò, ara posarem tots els noms de la ciutat en funció de la nostra ideologia, com allò que llegies fa un moment del 39. El més normal és que un nomenclàtor es vagi fent per això, per sedimentació, que intentin evitar-se aquells noms que ofenen, que són l'exaltació d'un poder ofensiu, i que amb el pas del temps es vagin corregint desigualtats, no? En els nostres nomenclàtors hi ha més homes que dones, en els nostres nomenclàtors hi ha més rics que pobres, en els nostres nomenclàtors hi ha més escriptors en castellà que escriptors en català. Això no vol dir treure un nom perquè és home, perquè escriu en castellà o perquè és ric, però sí que amb el pas del temps aquests desequilibris, que no són naturals, s'han d'intentar corregir.
Per tant, caldria, per exemple, doncs, feminitzar el nomenclàtor per incloure i reequilibrar doncs, aquesta balança que sempre ha prioritzat els noms masculins als carrers i places, no només a la nostra ciutat?
Sí, però d'una manera natural. És a dir, de la mateixa manera que no crec que s'hagi de treure de ningú el nom d'un carrer perquè és un home, diu, no, aquest fora perquè tenim masses homes i aquest és un home fora. Home, no, depèn de qui és l'home, depèn què ha fet, depèn per què l'hem posat al carrer. De la mateixa manera, jo crec que cada vegada hi ha d'haver més dones, però no, aquesta la posem perquè és una dona. No, la posem perquè és una persona que ha fet coses importants, perquè ha fet coses per la ciutat. Jo crec que el vincle amb el propi espai és d'un nomenclàtor, és una manera de relacionar-se amb el lloc, amb l'espai. Per tant, el vincle amb el lloc, sigui perquè són els noms històrics, perquè són els noms que remeten a això, al seu ús històric, o sigui perquè remeten a la pròpia història de la ciutat, això és el primer, el fonamental.
I per establir aquest vincle, com s'hauria de fer? O sigui, com és el funcionament? Primer s'hauria de triar l'espai i després la persona a qui es vol reconèixer? O com hauria de ser aquesta dinàmica?
És que, com deia la Montse Duc, en la nostra primera taula rodona, fins ara hem tingut un avantatge molt gran, que és que les nostres ciutats creixien. Avantatge en aquest sentit, en el sentit del nomenclàtor. I, per tant, anaven apareguent carrers nous que havíem de batejar. Això, més aviat, hauria d'anar deixant de passar. Les nostres ciutats, deien alguns urbanistes, que han de créixer cap endins, no cap enfora, no han d'incrementar la seva taca d'oli. Per tant, el nostre tema haurà de ser rebatejar carrers en aquest sentit, sí que probablement haurem de repensar alguns noms que no tenien sentit o noms que, diguem-ne, que eren d'una manera que pot ser ofensiva per alguns ciutadans l'ostentació d'un moment del poder.
I quin valor hauria de tenir el nomenclàtor per als nostres ciutadans? Com se'ls hauria d'implicar?
A veure, jo no crec que el nomenclàtor moment que la torna sigui objecte en el seu conjunt d'una mena de referèndum permanent, tampoc crec que hagi de ser coherent. Dir, no, és que tot el nomenclàtor de la ciutat respon a un únic criteri. No, respon a una suma de criteris i no és el mateix posar nom a un carrer del centre que un carrer d'un barri acabat de crear. I no és el mateix la Rambla, és la Rambla. I si algú de l'ha passat diu la Rambla del Caudillo o la Rambla... No, l'ha passat abans d'ahir. La Rambla del Caudillo... El Caudillo acabarà caient i acabarà quedant la Rambla. Per tant, no crec que hagi d'haver-hi un referèndum constant. Tampoc crec que sigui possible el consens absolut. Escolta, hi ha coses al final que dius, miri, hem de fer això o allò. No hi ha camí del mig. I llavors el que funcionen són les majories, el sentiment de la majoria. El que jo crec és que, per entendre'ns, que només durant el franquisme tots els nomenclàtors o només durant els totalitarismes tots els nomenclàtors de totes les ciutats eren iguals. A tot arreu hi havia el carrer de Gaipo de Llano, del Caudillo, de José Antonio, de... Això no és normal. És a dir, cada nomenclàtor ha de respondre a una realitat local, a una història i a una, i a un lloc, a una toponímia local.
En aquest sentit, per exemple, l'Ajuntament de la nostra ciutat està treballant per portar a ple doncs, aquesta proposta per donar el nom d'1 d'octubre a un espai de la ciutat que, com ara doncs, comentàvem amb la regidora. Sobre aquest canvi de nomenclatura, què en pensa? Quina és la seva opinió?
Home, a veure, jo crec que els esdeveniments que han tingut un pes important en la vida local mereixen ser recordats a través d'un carrer. Jo soc de Terrassa i tenim un carrer gros, que és del 22 de juliol, i la gent de fora diu, hosti, de què us ve tenir un carrer 22 de juliol? No, és que va haver-hi un atac dels carlins a no sé quin any. Bueno, té una lògica perquè això va ser molt rellevant en la vida de la ciutat. Jo crec que l'1 d'octubre ha estat, i això ho veurem amb el pas del temps, una data rellevant en la vida de la ciutat i, per tant, em sembla normal que tingui un reflex en el seu nomenclàtor.
Potser caldrà esperar un temps per precisament donar aquest espai de reflexió i de posar les coses en el seu context abans de fer aquest canvi, o no?
Home, el temps sempre ajuda a les coses. Hi ha poblacions on tenen com a criteri i no sé si hauria de ser absolut, però com a criteri no em sembla dolent, que no posen mai el nom d'un carrer una persona que és viva. No? I llavors, per exemple, a Pont de Suert s'estalviarien ara el debat sobre si li posen o li treuen el carrer al ministre Borrell. No? És a dir, el pas del temps, la sedimentació, sempre ajuda. Ara, també és lògic que en moments, per dir-ho així, d'efervescència pública, aquests temps s'escurcin i, per tant, tot el que té a veure amb esdeveniments rellevants de l'any passat o fins i tot fora del diguem, el que seria el procés polític, esdeveniments d'un gran sacseig ciutadà probablement demanen menys temps, s'instal·len a la memòria d'una manera molt més ràpida.
Senyor Villatoro, moltíssimes gràcies per atendre'ns la trucada i que vagi molt bé. Bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia.
Regidora, ara, per exemple, em semblava molt interessant el tema de feminitzar, no?, alguns dels nostres carrers. No sé si saben, doncs, per situar-nos una mica, quin és el percentatge de carrers dedicats a homes i dones.
Mira, una de les ponències, precisament, hi havia una comparativa entre Sabadell i Terrassa, i si no recordo malament, a Terrassa tenien un 16% de... Però era dins de la part de noms de carrers pertanyents a persones, que no vol dir el 16% del total de carrers. És que ara no recordo la xifra, però a Sabadell en tenien un 16, a Terrassa en tenien un 16, i aquí a Sabadell en 10. És una part molt, molt petita, ja et dic, perquè aquest percentatge és dins del bloc de carrers dedicats a persones. Realment és una de les mancances, de les grans mancances. Però quan parlàvem de l'expressió de poder, aquesta precisament és una expressió molt clara d'un poder.
Totalment, deixa les coses ben clares.
Exacte.
Ens queda molta feina en aquest sentit encara per avançar. Suposo que la jornada s'ha plantejat d'aquesta manera, oberta als ciutadans, a les entitats, amb experts, des del govern, donen doncs, un balanç positiu d'aquesta experiència.
Com t'he dit, si el balanç és positiu. El balanç és positiu. Estem obrint un debat d'una forma que intentem que sigui ampli, que incorpori diferents mirades i que ens permeti elaborar una proposta.
Hi haurà una data definitiva per decidir els canvis de nomenclàtor? No sé si ja tenen, doncs, alguns...
Anem treballant, el que hem dit és que anem treballant i ja ho veurem.
Doncs a Montserrat Chacón, regidora de Cultura, moltíssimes gràcies per fer balanç d'aquestes primeres jornades del nomenclàtor. Bon dia.
A vosaltres, bon dia.